Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
En Clau Vila-real, amb Santi Cortells. Les coses de Vila-real, tots els dimecres, abans de Vila-real Connecta. De 12 a 12 i mitja. I repetició dilluns de 3 a 4.
Què tal? Salutacions i molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts, com sempre, així a la seva sintonia, a la seva casa, Ràdio Vila-real, en este Vila-real Connecta, en el que intentem contar-vos, explicar-vos i portar les coses que passen a Vila-real i també, com no, al nostre veïnat, als nostres veïns i en la nostra província. A Vila-real, dia assolellat, mercat de dijous, mercat de la fruta i la verdura, ambient tranquil i sobretot ressaca de pressupostos. I és que ahir, com ja sabeu, se van anunciar els pressupostos d'esta ciutat, que freguen els 68 milions d'euros i que sobretot intenten, segons l'alcalde, senyor Benlloc, i la vicealcaldessa, Maria Fajardo, no deixar a ningú darrere, intentar estar al costat dels que més ho necessiten e intentar que Vila-real vaja millor. Per cert, asseguren i reasseguren que en estos nous pressupostos el que no passarà és allò que venia passant últimament, la falta o el retras en el pagament de les factures del nostre poble. Això, segons diuen, estarà solventat i solucionat i que també era una de les coses que més els preocupava. Avui, per cert, hem quedat en la recta final del programa amb la vicealcaldessa de Vila-real, Maria Fajardo, perquè avui s'ha presentat en la Fira del Llibre Vila-real que tindrà lloc la propera o el proper cap de setmana al Jardí de Jaume I. Allà o allí és on, com sempre, tindrà lloc esta Fira del Llibre que ens explicarà i ens contarà la senyora Fajardo. Per cert, també li preguntarem pels pressupostos i per com i de quina manera se van a distribuir o quina és la idea. Hem quedat en Sergio Caballero. Si no el coneixeu, és un artista de teatre, bueno, jo diria que multifuncional, i que té obra demà a Vila-real, a l'Auditori Escape Room, una obra solidària a Vilatea i que sembla que té quasi esgotat de les entrades. Encara podeu anar a 8 euros per a viure Escape Room, que és una obra que ha tingut molt d'èxit a València i que demà tindrem a l'Auditori de Vila-real. Vull preguntar-li al diputat Iván Sánchez, què és el que ha passat en l'aigua i per què han tingut que córrer per a solventar un problema greu que hem tingut a la nostra província per a l'abastiment de l'aigua, jo diria, en una part important de la nostra província. I és que van tindre que actuar ràpidament per a intentar solventar el pou de les Meanes, que dona aigua o subministra aigua a municipis com el d'Atzaneta del Maestrat, Benafigos, Culla, Torrembesora, Les Useres, Valldalba o Vilar de Canes. I han tingut que anar molt a pressa. També li preguntarem com estem d'aigua, ja que és una de les coses que sempre es recurren i teniu ganes. Per cert, ahir va ser el Dia Mundial de l'Art, i en el Dia Mundial de l'Art nosaltres volem buscar artistes tant que estan ací com que són d'ací. I hem quedat en José Sanchís, que és escriptor, en Elena Cortés i també en Gerard Bombay. Tots ells ens contaran què fan i com viuen el seu art i com intenten expressar-lo. Així que, com diem, a partir d'ara i fins les 2 en punt, en el Dia Mundial de la Veu, ja veus, que mola cuide i mola aguante, perquè si no, no sé de què viuríem. O el Dia Mundial de l'Oci, o el més important, el Dia Mundial contra la Esclavitud Infantil. Un dia en el que, de la mà del llibre que jo volia recuperar i que volia tindre la Moamai, que ja el tinc, de Jacinto Heredia, també tenim la efemèride de Vila-real, concretament tres. En 1373 es documenta el pagament al prevere Domingo Mora de les despeses agudes per la representació de la Creu o de la Passió el dia del Divendres Sant. Testimonis sobre aquestes activitats teatrals religioses perduren fins a les acaballes del segle XV. Recordeu quan van fer el programa de la Setmana Santa a l'Església, que ens contaven que la cofradia de la Sang i que Vila-real era una de les ciutats o dels pobles que tenia representació més antiga i que la Sang representa en l'aparició del Crist penitent en la creu i també tots els que van davant d'ell, així com, per exemple, la Guàrdia Romana que l'acompanya, d'aquestes representacions. 1373 es documenta que a Vila-real hi havia representacions de Setmana Santa. I una curiosa, el 1609 una turba de gent assaltava el convent de Sant Pasqual des d'Alcantarins per protegir el cos del sant. Tenien por que dispersaren les seves relíquies. Recordeu que va haver una època que era típic, reixos i de més gent de nivell que s'apropiava les relíquies bueno, perquè els donaren sort, salut i que els cuidaren. Bueno, pues, a Vila-real pensaven que anaven a portar-se part del sant i van assaltar el convent per a controlar i veure que estaven totes. I segons pareix, van obrir l'arca, van veure el que contenia, van comprovar que estaven totes allí i se van tranquil·litzar. Bueno, pues, coses que passen a Vila-real. D'efemèride musical, hem decidit que avui toca els Beatles. No? Anem a ello. Tal dia com avui de 1964 eixia esta cançó, A Heart That's Night, That's Night. Jo volia ficar a Buddy Holly perquè tal dia com avui va llançar una de les seves cançons. Jo no sé si coneixeu qui és Buddy Holly, però Buddy Holly és un dels referents de la música del rock and roll, i sobretot per una cosa molt important. Va ser el primer músic, el primer de tots, que va instaurar, jo diria, el que és realment una banda musical. Dos guitarres, un baix i una bateria. Jo crec que ahí és el nucli del que han estat, després pots afegir moltes més coses, però Buddy Holly és el primer que va utilitzar esta formació. Buddy Holly va morir als 22 anys en un accident. Si vos dic la llista de músics que tenen a Buddy Holly com a referent, fliparíeu. Per exemple, el primer grup de Buddy Holly són The Crickets. Els Beatles eren fanàtics de Buddy Holly, que de Crickets són Los Grillos, i van canviar, sobretot John Lennon i Paul McCartney, van decidir que el seu nom també fora un insecte, The Beatles. I com vos dia, és, si el recordareu, perquè portava ulleres de pasta i tenia cara de bon xaval, no tenia cara d'estrella del rock. El 3 de febrer va morir en un accident aeri, i ese dia és conegut per el dia que la música murió. I és que Richie Valens, ell i un, van contratar una avioneta perquè se havia trencat la calefacció de l'autobús i van acabar morint en l'accident. 22 anys, eh? Bueno, pues anem a ello. Primera pausa, jo crec que deu d'estar esperant-nos Sergio Caballero. Però abans tenim la paraula del dia. Avui no podia ser una altra que pressupostos, que són els que ja saben que té Vila-real.
La paraula del dia, pressupost. El diccionari de mossèn Alcovermoll defineix pressupost singular com el càlcul anticipat de les despeses i ingressos d'una empresa, negoci o servei públic. Es refereix a l'estimació prèvia i ordenada dels costos i ingressos, sovint utilitzant en plural feres pressupostos per a les previsions econòmiques d'una entitat o de l'Estat. El diccionari Alcovermoll recull l'ús del terme com càlcul o estimació, acció de pressupostar, és a dir, calcular per avançat el cost d'una obra, servei o projecte, document o quantitat. El resultat d'aquesta estimació expressat en una xifra total.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Oye, ¿tú también sientes que el coche es tu sitio seguro?
Total, aquí canto, pienso y disfruto mientras como algo.
Pues prepárate, porque del 13 al 19 de abril no vas a querer salir de él. Vuelven los 7 días Macauto.
¿Sí? ¿Y cuál es la oferta?
Nuestros favoritos, el McMenú Big Mac o McPollo, por solo 5 euros.
¿A qué esperamos?
Arranca, que yo invito.
Del 13 al 19 de abril, ven a McDonald's y vive los 7 días Macauto. Disfruta de tu McMenú Big Mac o McPollo por solo 5 euros sin salir de tu coche.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Mira, l'Airker, que era el Dia Internacional de l'Art, nosaltres el vam dedicar i volíem, claro, recuperar alguns dels artistes que tenim per ahí repartits pel món. Si jo vos dic Sergio Caballero, no sé si la majoria, la gent més, jo diria, boomer que diu el meu fill, segur que sabeu qui és. Els més jovens, jo crec que també. Però que mos ho explique ell. Sergio Caballero, què tal? Bona vesprada. Com està vostè?
Sí, estic, molt bé, sí, d'esta generació, és veritat, comer som, però què anem a fer?
Bueno, a cada un li toca el que li toca, no?
Pregant.
Sí, sí, hi ha que aguantar. Sergio Caballero és conegut per, jo diria, moltes coses. Va començar, bueno, és conegut perquè va començar a Cinra de Villarreal, fem-nos els jingles i ajudam-nos a fer ràdio, ja no recordo els anys. Quants anys fa? Tu te'n recordes, això?
Molts, és que més de...
No, això és...
Si mos posem a recordar, jo crec que són més de 25 i més de 30. Sí. I un acabe de fer 52. Vull dir que ahir anem ja als 20, me'n vaig anar cap a Barcelona, doncs pues mira, ja van eixint els conters.
Val.
Va ser una època molt xula poder treballar ahir.
Sí, què anava a dir-te? Tu des de xicotet vas dir, jo, mama, jo quiero ser artista, o com és del tema este? Quan te dones conter que tens que pelear per això? O que tens... Jo sé, a futbolistes sempre els pregunte quin dia se donen conter que poden viure de lo seu. Perquè tu la il·lusió sempre la tens. Però hi ha un dia que dius, pues igual això encara funciona i tot. Els artistes de teatre, de cine i de més... És més difícil perquè viviu més de los que vos porten, no té tanta continuïtat. Però quan vas dir tu, vaig a per això?
Clar, una cosa és voler ser o voler convertir-te i una altra viure d'això. Són dues coses prou diferents. Jo crec que va ser a l'institut. Quan vaig arribar a l'institut, sí que és veritat que jo sempre havia estat molt relacionada amb coses culturals en el poble, el coro de la Immaculada, de les Puiximeres, estava en la rondalla, estava en el Raval, també ballant, vull dir que d'alguna cosa algun magma cultural anava per sota, no? És arribar a l'institut i de la mà d'adorada, una professora, i de Juanjo, que ja no els tenim, vaig descobrir el teatre perquè hi havia una ETP que era de teatre. I allí vaig trobar un grup de gent, gent jove, evidentment, que tots teníem la mateixa edat, però compartíem la mateixa il·lusió. Jo crec que allò va ser com una miqueta engegar el motor de que allò a mi me produïa un plaer i un benestar personal i una cosa que te feia sentir que estaves complet, no?
Sí.
Però mai saps per on tires. De fet, jo quan vaig dir en casa que volia... no ser actor, jo volia estudiar interpretació, en casa, evidentment, les mans se van posar al cap i va ser un drama quasi tràgic. Però bueno, al final, jo crec que també soc una persona de pico pala, i se'm van adonar que això no era en sèrio. Vaig entrar en visitants, per tant, me vaig començar a formar en el carrer, dalt de les xanques, en Joan Raga, que enguany l'any passat també el van perdre, però el tenim entre nosaltres, d'alguna manera. I tot això va fer que el meu camí se n'anara cap a allò que jo sentia, no? Que era la interpretació. 30 anys després, perquè, bueno, me vaig estrenar en ells en el 94 i en el 97, l'any que ve, farà 30 anys que me vaig pujar als escenaris, doncs vaig veure que això és la vida que jo volia portar, que jo volia ser, adaptant, evidentment, els riscos d'esta professió que tu has dit, que és complicada, però jo no... se'n trobo afortunat.
Que important el teatre al carrer, quina cultura de teatre n'hi ha en Villarreal i quanta gent, no?, han estat ahí bregant. Claro, és que al final se necessita tots aquests passos i claro, si no estigueren, potser no estaries tu ara, no te cridaria jo com a reconegut.
Evidentment, sí, això funciona així, vull dir, el fet, de fet, Joan va fer també un curs de teatre, que me'n recordo que va ser en el Strege, un curs de teatre d'interpretació de sala, no? I jo me vaig apuntar ahí, i a partir d'ahí ell buscava una substituta, imagina't, i vaig entrar substituint a Maite Gil de Onda, l'actriu, i jo no sabia ni que anava a substituir a personatges femenins, vull dir que com en l'antiga Grècia, vaig entrar fent papers de dona en el carrer, que això forja molt, he de dir que per a mi el de treballar en visitants, conèixer a Ramon Batalla, a Mari Carmen Canós, vull dir, va ser la possibilitat de veure el que és la professió per dins, no? L'entresijo, fer molta carretera, molta manta, molts llocs, actuar al carrer, en condicions, no te dic extremes, però sí les climatològiques, no? Que de vegades muntar, desmuntar. Tot això em va donar la perspectiva de que si realment la part més bruta o dura, no? Perquè no és arribar-hi per lateral d'un escenari, i se t'agradava, és que a poc anava calant, no? I vaig decidir pues, agafar maleta i anar cap a Barcelona a estudiar.
Sí, no, avui. Jo sempre, la ràdio és... Claro, la gent de la ràdio sempre diu que la ràdio és la base, no? La mare. El que fa ràdio, després pot fer tele, pot escriure, pot... Però en periodisme tot el món, la nineta dels ulls és la ràdio. El teatre és el mateix en l'actuació, és a dir... perquè jo veig que tu eres de teatre, no? Jo estic llegint ara una biografia teva i sobretot fiquen hombre de teatro.
Hombre de teatro.
Sí, així fica. El teatre és la seva principal vessant professional. Sergio Caballero és un home de teatre, com a director i com a actor. Tu eres de teatre, perquè claro, sí. Les pel·lícules lluïssen més, no? Pot ser, però que tot sou
sí,
de teatre...
Sí, perquè són més vistoses, perquè arriba més públic, evidentment, tot això té una cosa de... l'amor que és momentani, que no existís perquè la realitat és després de... És el que diuen els actors, no? Quan anem als premis o a les gales, el dia següent t'has d'alçar i la vida continua, i això és el que veu la gent que deslumbra una miqueta, no? Perquè, però això és una professió diària, una professió a llarg plaç i molt de resistència. Després n'hi ha un factor que és la sort, que és la fortuna que apareix per ahir, evidentment, però jo, per exemple, quan no he tingut feina... Me vaig crear dos companyies de sala, vull dir, la primera va ser esta Mutis pel Fòrum i la segona Oscura Teatre, i amb això el que guanyava en la tele pues, ho invertia per a fer els meus propis espectacles, que és el que a mi m'agradava. I això també va fent una miqueta de... És com dius, en la construcció, quan està la pastera allí pegant voltes sí. I vestir el ciment, pues, tot això va fent, i al final tu pots anar formant el teu camí, no? De fet, jo vaig fer teatre de carrer, vaig provar 2 anys, però és molt sacrificat, és molt dur, i jo, no sé, me'n vaig anar cap al teatre de sala, és el que tu dius, què t'agrada més? La interpretació és la columna vertebral, no? Sí que és veritat que el teatre és on un actor té la possibilitat d'estar investigant durant un procés de... L'altre és molt més immediat, tu arribes a la tele, t'aprens un guió, però bueno, la cocció de les coses, això està en el teatre.
I la sensació que dona és que el teatre és més viu, és més directe, o sigui, és més real, no? O sigui, clar, al final el teatre, ixes ahir, ja ho saps, no pots errar, tens que fer-ho...
Mira, jo ara estic, perdona, que detalle, jo ara estic en Canàries rodant una peli, però demà anem a Vila-real,
sí,
no?
Sí, per això
t'he cridat. Jo tinc una il·lusió de que la gent que m'ha vist créixer, uns altres ja no estan, uns altres són nous, saps? De poder arribar a l'auditori i compartir aquesta experiència en l'ací i en l'ara, que és molt el teatre és molt el present, això no t'ho dona el cine. Tu el cine vas, rodes, tallen, bona, no bona, tornes a repetir, però el teatre és una sensació de tobogán, que tu una vegada te tires dins del tobogán, perquè és d'aquarama, allí fas loopings per dins, per fora, fins que arribes a la piscina, que és el final, i allí ja pots gaudir del públic, no?
Estava pensant en això, no? Tu que eres roderet, o sigui, que estàs més fora que dins, tornar a casa, has dit, tornar a casa al teatre del teu poble, ara parlava amb Maria Fajardo i estava contenta, perquè me deia que està a punt d'esgotar-se l'entrada, que vagi la gent, que és solidari, que vagi... Recordem que és demà divendres a l'Auditori de Vila-real, l'obra d'Escape Room, i que damunt és solidària. Però que se te nota, no? I la sensació de dir, jugo en casa, vull tornar a jugar en casa, no? És tan especial?
És especial perquè jo soc de poble. Jo no renuncié de ser ni del poble, ni de Vila-real, jo m'he criat en els carrers, soc una generació que m'he criat al carrer, i tot. Per a mi l'olor a xulla és molt important, també en les festes, vull dir, demà estarem a un mes de que sigui el nostre patró, per tant, i aquesta sensació de retrobar-te, és el que dius, i la meva professió m'ha fet anar amunt i avall, cap a poble continua anant al poble, que està mon pare, i jo tinc aquest vincle en el poble. Per tant, jo renegar del que sóc és impossible. Jo bevia aigua de reguers i me n'anava a pegar voltes. Vull dir, hi ha una sensació de pertànyer a una comunitat que és molt important, i la comunitat meva ha estat Vila-real. Per tant, ja en anys he tingut la fortuna de poder anar sempre en els meus espectacles, s'ha confiat en el treball, des de Vila-real sempre s'ha potenciat, evidentment, de figures a nivell que ens han fet de la cultura, siga del tipus que siga, i per a mi compartir això és com una miqueta orgàsmic, no? Perquè se t'ajunten els amics, la família estimada, la gent que t'ha seguit durant molt de temps i que ha confiat, no? Tinc molta gent del poble que des del primer moment que me'n vaig anar a Barcelona, ja t'he dit que han passat 30 anys, han estat ahí també demostrant que estan, que tinc una mà damunt, encara que siga de manera carinyosa, no? Que te diu, va, tira, tira, i això és molt xulo quan arribes i veus el teatre, com en este cas, que estarà ple.
Anava a llegir un poquet tot el que has fet i m'ha acollonat, eh? O sea, no me dona.
No fa falta.
És que anava a dir, vaig a llegir, però me cago en la mar. O sea, només en televisió. Per cert, mira, estàs dient una cosa que no sabia, que tu eres músic de xicotet.
Sí.
I que vas estar...
Mon pare i ma mare, una cosa bona que van fer va ser també introduir-me dins de les assignatures extraescolars. Vull dir que damunt estava el nostre conservatori. Va anar al conservatori, vaig fer fins a tercer de solfeig i guitarra, i això em va fer, pues, bueno, entrar dins de la rondalla, conèixer una gent espectacular, una època de la meva vida molt xula, i que, evidentment, com a actor, tot allò que fas t'aprofita per als personatges, no? Suposo que pots acabar en de capo.
Això, Naite, no, volia preguntar-te si has sigut el més especial, perquè tu t'ho juntava tot, i te vull preguntar per què significa que tens un grup de música. Tu que tocaeu, tu? Per ahí, jo no t'he vist tocar. Què música feu?
Jo pertanyia al grup de música Carmel, dels Carmelites.
Ah, què me dius?
Sí, jo tocava la guitarra i evidentment després se'n va anar el frare, Arturo, i vaig entrar jo en la veu també, i la nostra... A veure, hi ha un tema que és el religiós que està per ahí, que és el que ens unia, però jo a fi de compte el que volia era tocar música. La part artística és la que a mi m'agradava, no? I el fet de poder estar tots els diumenges pel matí a les 10 del matí tocant bateria, orga, baix, aleluia, aleluia, que evidentment la gent se tirava cap a dalt, cap al cor i deia, això què és? Però vam acostumar a que l'església també s'havia de renovar en les seues coses, no? I una cosa era pues, les cançons, no? Portar-ho amb més alegria i no tanta pena, que la religió moltes vegades ens tapa. Sí, no? I aquesta part que tenim alegre i vital. I evidentment, en el fons, jo el que volia era pues, tocar cançons, que anàvem a fer 4 concerts al Sopar de la Fam, a la Nave. Tu te'n recordes?
Hombre, me recorde massa. De Cristóbal Oliver i la seva discoteca, sí.
Clar, fèiem 4 concerts i a mi això és el que m'agradava també, l'adrenalina del públic, el bon que connectes, no? Que n'hi ha gent que ve a gaudir amb tu i totes aquestes experiències són les que t'emportes, no?
Per anar acabant, director és més difícil que... Perquè, claro, al final un quan és actor li diuen el que té que fer, però quan és director li té que dir a l'altre el que té que fer i ja té que dir-li que el que fa no li agrada i que per què pegues el pas?
Jo soc un peó. Jo me dedico a això, jo soc una part, jo sempre penso que l'actor és una part d'un engranatge molt bèstia. No m'agrada la gent que són actors i pensen que tot l'univers gira al voltant d'ells. No, això no és així, això és un treball en equip, siga teatre o siga cine. Jo soc un bon peó perquè m'agrada que me manen, perquè el meu ofici és piramidal i el senyor director és el que mana i no, tu no pots veure el que n'hi ha dins perquè tu estàs dins de tu. El de fora ho ha de veure una mira externa. Per tant, crec en això. Però quan soc director, a mi m'agrada manar. A mi m'agrada manar perquè tinc la visió que jo tinc d'aquesta funció de teatre. Per tant, és la confiança plena en el director, que és el que t'ha de portar. Què preferís? Patís menys sent actor, perquè sent director has de tindre la mira molt més ampla i es lidiar en moltes més coses, no? Tu eres actor, doncs obeixes, t'aprens el text, fas cas del director, entres a negociacions, no? Però jo disfrute molt dalt d'un escenari i això demà ho podreu veure quan arribem allà, en Escape Room, que és una meravella de funció, és una comèdia hilarant i bueno, me torna xiquet, no? Per a mi el meu ofici és doncs això, connectar estar en el teu xiquet interior, que per ara no l'he perdut, perquè és un joc, la meva professió, i ahí estarem.
Pues don Sergio Caballero, demà que tingues molta sort i que n'hi hagi molta gent i que disfrutis del teu poble. Mira, nosaltres li preguntem a la gent, per anar enllaçant el que ve darrere, que ens dicen una cançó. Tu quina cançoneta t'agradaria escoltar ara? Si tingueres que elegir aixina la petició de l'oyente, això, quan eren més xicotets, que toca en el Carmel? En el Carmel...
Li la dedique a...
Claro, claro. Escolta'm, això no morirà mai. Recorda que t'ho dic jo. Escolta, el TikTok i l'Instagram al final és això. Abans la gent interactuava cridant i dient, jo vull dedicar una cançó a Manolita, que és la meva novia, no? Ara és igual... Ja tenen més fàcil. Val. Quina cançó ficaries
doncs, mira,
tu?
Mira, farem una... Mira, sí, sí que últimament em pega i, a més, és en la nostra llengua. Vull estar amb tu. És que no sé el grup.
Ui, que difícil.
És català. Però tu poses ahí... Però abans tu saps que tot això... ara tens l'ordinador...
Mira, vull no, estar abans. Amb tu. Que,
vull estar amb tu. És que te la cantaria, però no vull fer el ridícul.
Els catarres. Té que ser els catarres. Vamos. Té que ser... Té que ser... Esta, vamos.
Vull estar amb tu, tu-turu, tu-turu. Així fa la cançó, que és molt animosa. Són, crec que són tres xics catalans i està pegant molt fort i la tinc del cap.
Molt bé, sort demà, Sergio, gràcies, cuida't molt.
Moltíssimes a vosaltres, per estar ahí sempre.
Adeu. Bueno, pues Sergio Caballero, un fenómeno de Vila-real, si no el coneixíeu, un personatge dels importants que han donat i que ha donat esta ciutat. Vamos, la llista de pel·lícules, sèries, obres de teatre és increïble. Una pausa, i vull preguntar-li a Rubio, no per el Madrid, que per cert el van eliminar ahir, sinó per l'adeu d'un dels esportistes també importants de la província de Castelló, que ha anunciat que se ho deixa. I és un dels importants, importants, dels grossos, eh? Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono peixet en els jocs que... Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Vila-real. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Així seguim. Si no veig malament, la una. Ara sonaran les campanes, així que tenim al costat, que és una de les coses que ens acompanya habitualment en esta ciutat de Vila-real, en el centre, així estem, en l'edifici de la Caixa Rural, contant-vos o intentant contar-vos les coses que passen així a la nostra ciutat. En Sergio Caballero hem parlat d'Skate Room, que serà demà, però avui n'hi ha un nom propi el dia. I sempre busquem un raconet per a l'actualitat esportiva que patrocina la gent de Serenfit, que Serenfit és un nou producte per a tots aquells que practiqueu esports com l'escalada, la calistènia o el crossfit, entre altres.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
I a Vila-real Connecta, l'actualitat esportiva la porta el senyor Rubio. I avui no parlem del Madrid. Estan enfadats del Madrid perquè es van expulsar a un tio. Una cosa com el que li va passar a Mourinho en Madrid, però al revés, no?
Anava a dir, és el mateix àrbit que es va donar l'última Champions. Entonces no sé si estan a favor d'ell o en contra.
És curiós, eh? Tot el que li passa al Madrid revoluciona el món. El primer nom propi del dia és este xic que anuncia que se udissa. I és un dels importants, eh? Si és que vol explicar-ho. Bueno, pues no, no l'hem de poder escoltar a este bon xic que volia i jo crec que devíem escoltar anunciant que s'udissa. És...
Roberto Bautista Agut.
Joder, tampoc és molt major Roberto Bautista, no? Com per a deixar-se-ho ja.
A veure, per al món del tenis, no sé, a veure, pensar que en 30 i pico d'anys pràcticament menys Djokovic, Nadal sí que va allargar moltíssim, però pràcticament... Sí, ja és una edat en el que ja molts tenistes ja deixen d'estar al màxim nivell.
Roberto Bautista, que va començar en el món de l'esport jugant al futbol, en l'infantil del Vila-real Club de Futbol. Ja veus quines coses passen en la vida. O sigui, va començar en la cantera del Vila-real Club de Futbol jugant al futbol i després va decidir jugar al tenis. Ha anunciat avui que se deixa el tenis i se dedica pues, a viure, no?
Sí, a veure,
al final... tenistes, la vida que tenen, ja me diràs.
Claro, al final, la gent se pensa que 38 anys, Javi, ja és una edat per al
tenista. Però era més jove.
Sí, al final, el que comentàvem, al final la gent se pot pensar que és el lujo i viva la vida, però penseu que els tenistes, pràcticament, un torneo estan en Madrid, l'altra setmana estan en Roma, l'altra setmana estan en Monte Carlo, l'altra setmana estan en Hamburgo...
Sí, no tenen vida. No
o sigui,
vida.
Pràcticament, si tu tens una parella, una nòvia, una dona, i una família, al final... És molt complicat quadrar una vida, digamos, familiar en la vida d'un tenista.
Se'n pot anar content, Bautista, eh?
Sí, sí, jo crec que se'n pot anar contentíssim. O sigui, ha guanyat 12 títols de l'ATP, ha guanyat una Copa Davis, ha representat Espanya en els Jocs Olímpics. O sigui, a veure, jo sé que en temps de Nadal era complicat ser tenista espanyol i conviure en ell, perquè, per exemple, el que ha fet Bautista Agut, a lo millor, ho fa sent... No sé, austriaco i seria héroe nacional.
Sí, sí.
Però, clar, així has tingut que conviure en un monstruo que serà el millor tenista de la història.
Així ho anunciava.
He vivido mi sueño durante muchos años y he dado todo lo que tenía en cada entrenamiento y en cada partido. Y ahora ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar de cada torneo de forma diferente y de cerrar esta etapa con mucha gratitud a todo lo que me ha dado el tenis.
Bueno, pues Roberto Bautista deixa el tenis, suposo que allargarà el que queda de temporada.
Sí, per exemple, la setmana que ve estarà en el Open de Madrid.
Bueno, pues podrà anar despedint-se pista per pista.
I bueno, dir la curiositat de Bautista és que vaig jugar una semifinal de Wimbledon que no molts tenistes ho poden dir, això.
Molt bé, anem al drama. Ben, en Muni, què tal? Com estàs? Mos has d'abandonar, però vamos, a la carrera, eh? Joder.
¿Qué tal? Bueno, mira...
Tienes vacances en Múnich, te estás pegando, ¿eh?
Sí, sí, de loco. Si te conté el viaje de tornada, también... ahora más de ser tipo Jan al Uber, me queda un tren a Zurich de 3 hores i mitja per els Alpes suizos y un bolet. Pero per ser... pensava jo, a nit en l'estadi i en la mateix lloc en el que estava quan el gol de Chukwueze fa 4 anys avui, no? Bueno, no fa molt, jo no sé si és avui, però l'aniversari d'Eixe passa a semifinals del Villarreal de Champions no sé si és exactament el dia d'avui, corregiu-me.
Ara ho mirarem, vamos, no. La veritat que ara tinc el cap.
Jo crec que és avui 4 anys.
Pues ara ho mirarem, perquè tinc més en el cap, en el teatre, en el Dia Mundial de la Veu, en el pressupost del poble. Que anava a dir-te, tu vas estar in situ en el drama. Estan molt enfadats, sí. Des del Madrid, no? Vamos, estan
feia,
molt...
Feia no sé quants anys, dient els companys de la zona mixta, que sabeu que és la zona de, en la que parlen a tots els mitjans que no tenen els drets, però curiosament el Madrid sempre atén, inclús a voltes, inclús prioritza, se salta per damunt, paga les multes de la UEFA o de la Lliga, i sempre atén als seus mitjans, diguem, no? A les ràdios, a les teles que no tenen drets, però ahir no va parar ningú futbolista. Diguen els mitjans que seguissin al Madrid que feia anys, molts anys, que no recordaven que el Madrid, després d'una eliminatòria en Champions, no atenguera a ningún mitjà de comunicació, que ningú jugador isquera a parlar. O sigui, que lo d'ahir era cabreo absoluto máximo. Tampoc van parlar a la tele en drets, és a dir, a Movistar no es van atendre ni en Superflash, que és el jugador que parla després del partit. Bueno, pues van eixir tots i imagineu-vos. I ja pues comencen a parlar de crisi absoluta en les altes esferes del Real Madrid. Sí, és a dir, ja no és Arbeloa, ja no és el tècnic, ja la cosa va dels despatxos i de va apuntar inclús a Florentino Pérez.
El Madrid m'admira perquè jo crec que és un dels pitjors Madrids que jo recorde. Jo crec que té la pitjor defensa que jo el recorde en anys. Crec que té el pitjor entrenador que ha tingut mai, però hòstia, al canto un duro d'eliminar el Bayern de Múnich, que tenia tot a favor, sí, que goleava, que iba com un tiro, que era la... Vamos, i el Madrid va estar... Jo crec que si arriben a la pròrroga, no es pulsen a Camavinga, passa el Madrid. Sí, sí,
passa el Madrid.
Però la no és que passa, Mònica, és que guanya la Champions, sí. Dic jo que si sí, passa, sí, la guanya, eh? Increïble.
Per això jo crec que el sentiment del madridisme ahir, de la gent del Madrid, sí, era que estaven en el moment del partit, que la segona part havien corregit defensivament les coses que no havien fet bé en la primera, que tenien el Bayern, a pesar de que havia tornat a marcar, controlat, i en definitiva el cabreo era perquè s'havien, sí, vist, se veien més forts que en ningú, sí, moment. Però bueno, allí estava Nico Jackson, que no va jugar ni un minut, però sí votava i celebrava el bo de Jackson a la gent del Bayern.
Claro, ahora, jo he viscut en el Villarreal moltes coses, però claro, este... Ahir era el partit, o sea, ahir era un partit d'aixòs. Com se viu això? O sea,
ahir, Javi, el nivell d'acreditacions d'ahir era similar, el més proper en una eliminatòria Champions, al d'una final, me diuen els companys de producció. Sí. Només de teles n'hi havien 42 televisions acreditades. Ui. De teles, compta la resta de mitjans de comunicació. El partit d'ahir era similar a una cobertura de final de Champions, per lo que significa el Madrid en esta competició. És així, i per supost, pues, ser el Bayern, el tipus de partit que era, el perfil, en definitiva, jo ahir, mira, te ho dic, jo ahir vaig disfrutar, Javi, com a aficionada al futbol, com a periodista.
És que va ser un partidón,
que he anat a eliminatòries de Champions que no estava el Villarreal i en el moment que, bueno, intentes o desconnectes, no? Te fa un clic a pesar de que estàs en la feina. Jo ahir vaig disfrutar molt d'un partit de futbol. Passarà el que passarà, no? I crec que això al final és el que se queda quan estem treballant en este món. Tenim la sort de viure molt bé en Villarreal i ahir mesclem sentiments. Però quan vas a treballar la part professional simplement disfrutes.
Claro,
o disfrutes menys perquè patisses, però ahir jo vaig disfrutar del futbol. D'un Bayern colossal, d'un Madrid que, bueno, va tindre ratos, però en definitiva, bueno, això és lo màxim de la competició. I te dones compte que la Champions està per damunt de... Sí, sí. És que te diria inclús de certs partits d'un Mundial, Javi.
Sí, sí. Jo, molt bé, pues, veus, tenim a Benavent. Som internacionals, Te tenim ahí en Madrid. Estava pensant ara, el fora de joc que li van pitar a un tio del Bayern de Múnich que anava sol, que ara porteria en el Bernabéu fa 3 o 4 anys, que se va quedar encara idiota dient, hòstia, el futbol te dona i te lleva. El que passa que al Madrid li dona molt més i quan li lleven, pues... se sent raros. Bautista, què? 38 anys
no,
i se'l tenen.
No, que digo que va complir ahir, crec que ahir o abans d'ahir, 38 anys, sí, que 38. Vos escoltava. Bueno, crec que la major part de la seva vida la té ara en Andorra, en altres coses també entrenava allí, tenia una part dels seus negocis, bueno, jo crec que les lesions l'han mermat molt i també recordem que és un jugador, és un tenista, que en la part personal ha patit molt en la seva vida, va tindre el desastre d'accident de son pare, després sa mare, i bueno, crec que tampoc ha travessat, no? Moments que al final en un esport individual se requereix més sacrificis a part mental, i a mi m'ha sorprès molt, me disgusta, però bueno, almenys jo crec que ho ha anunciat per a que esta temporada tots puguem disfrutar un poquet més d'ell i a voltes valorar ese tenis que tenim tan a prop i que, bueno, parlem de Nadal, de tots els tenistes, i Bautista ha aconseguit moltes coses, com dia Víctor, tenint-lo molt a casa, així que bueno, disfrutem-lo este any que li queda.
Ale,
i ves, res més.
Ves tornant, ves, que estàs molt lluny, va.
Bueno, encara me queda un rato.
Adéu.
Adéu a tots.
Així que te pareix, esta ràdio tenia corresponsal el partit Madrid-Bayern de Múnich. Esta esprà tenim els amics de Rubio. Què?
Si no fallen les connexions, anem a tindre una nadadora del poble que està en una universitat dels Estats Units.
Hola. Una pausa, ja que va ser el Dia Mundial de l'Art d'Ahir, tenim artistes a repartir.
Yeah! Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Boncata, Boncata, Gastrobar, hey. Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama al 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Tots els divendres, al Trinquet de Vila-real, tens l'oportunitat de viure, de disfrutar i de conèixer el món de la pilota valenciana. La pilota professional, el màxim nivell. Si vols disfrutar de partides de màxim nivell competitiu, divendres, al Trinquet de Vila-real, tens una cita. Recorda, el món de la pilota valenciana, els millors jugadors de pilota del món, cada divendres a Vila-real, al Trinquet de Vila-real, a partir de les 6:30 de la vesprada.
Avui, en Ràdio Vila-real, ens acostem al món de l'art contemporani de la mà de Gerard Bombboy, un dels creadors que forma part de la Mostra Test de Vila-real. La seva obra es pot visitar a l'Espai Art El Convent, un espai que aposta per donar visibilitat a artistes emergents i propostes innovadores. Amb ell parlarem sobre el procés creatiu, la seva obra i el paper de l'art en la societat actual. Bon dia, Gerard, què tal?
Bon dia, Lídia, molt bé.
Com naix la teua vocació per l'art?
Ui, pues jo crec que des de molt menudet. Ja, no ho recordo, però sempre m'ha agradat molt dibuixar i ja m'entretenien en aquestes coses. Quan era menut i bueno, pues aixina. Va començar i...
Què podem trobar en la teua exposició en la Mostra Test?
Pues la meva exposició és un relat de ficció i podeu trobar pintures, 5 pintures i 3 taulers d'escenografia en miniatura.
Fins a quan podem visitar la teua mostra?
Fins al 25 d'abril i aquest dissabte 18 a les 12 farem la última visita amb el comissari Pasqual Arnal.
Quin és el missatge que vols o que t'agradaria transmetre amb la teua obra?
Que imaginar el futur és cada dia més important i hauríem de tractar d'imaginar futurs possibles en els que la vida sigui més positiva i no tan caòtica com pareix ser d'avui en dia.
Gerard, quines tècniques o materials utilitzes de manera habitual per a fer les teues obres?
Pues de manera habitual, pintura acrílica, oli, aquarela... Però últimament, i en els taulers escenogràfics, estic gastant molts materials reciclats, cartrons, arenes, corxos, plàstics, cera, un poc de tot.
I quina és la tècnica o material que més t'agrada utilitzar a tu? En quina estàs més còmode?
El dibuix i la pintura.
Què significa per a tu, com a vila-realenc, exposar a l'Espai d'Art El Convent?
Doncs és un honor, no? I un privilegi poder estar ahí exposant en un lloc que porta seguint molt de temps i que sempre aposta per unes exposicions molt interessants i entonces jo me sent molt agraït, no?, de que m'hagin inclòs en el programa.
I quin paper creus que té l'art en la societat actual?
Bueno, pues és un llenguatge, una manera de transmetre, una manera de legitimar també discursos i d'empoderar-se, no?
Com valores iniciatives com la Mostra Test per als artistes emergents?
Pues jo crec que és una iniciativa molt, molt sana per als artistes emergents, tant locals com d'altres províncies, no? I a més, amb un registre molt positiu des dels catàlegs, les fotografies, els textos i tota la difusió que es fa.
L'art és un procés també des de que tu partixes d'una idea fins que la crees, fins a arribar al final. Com és el teu procés creatiu des de la idea fins l'obra final?
Doncs sol ser com si foren desitjos o somnis que a poc se van complint, no? I a poc me vaig trobant elements en el taller, en la ciutat, en els llocs on vaig, que al llarg del temps, perquè solen ser processos molt, molt llargs els que faig per construir les obres, pues van agafant forma, no?, d'aixes idees somiades al principi.
Quant de temps du a terme una obra com aquesta que tens ara exposada a la Mostra Test?
Doncs els taulers 4 mesos, però la pintura més gran, que és un quadre a l'oli de 2,40 metres, pues aproximadament 2 anys.
Per què la gent de Vila-real ha d'anar a veure aquesta obra?
Doncs perquè crec que és algo nou, crec que és algo que està molt intrincat en la cultura popular contemporània, gràcies a tot el renaixement de la fantasia i la ficció, i crec que és tota una història i tota una pel·lícula i una manera d'introduir-se en aquest món de la ficció a través de l'art.
I per últim, Gerard, quins són els teus pròxims projectes objectius com a artista?
Doncs en Castelló tenim una associació que es diu Cúmul, que és autogestionada, i ahí fem exposicions, presentacions, i el proper projecte que tinc en ment és arribar a fer un jardí escenogràfic amb les seues pintures, miniatures i inclús les seues històries per a poder-lo jugar com si fos un joc de taula.
I quant de temps creus que et costarà aquest projecte dur a terme?
Pues més o menys l'any que ve estarà presentable.
Pues a veure si d'ací a l'any que ve podem veure'l. I moltes gràcies, Gerard, per aquesta entrevista. La gent segur que s'anima fins al dia... Pots recordar quin dia?
Està fins al 25, dijous, divendres i dissabtes, obert, però este dissabte 18 farem una visita guiada amb els artistes i el comissari de l'exposició.
Pues moltes gràcies, Gerard.
A tu, Lídia.
En el marc del mes del llibre i coincidint amb la Setmana de l'Art, en esta casa també volem posar en valor una altra forma d'expressió artística, l'escriptura. Per parlar d'este art, que també crea emocions i històries, comptem amb la presència de José Sánchez Mezquita. Amb ell descobrirem els seus inicis en el món de la literatura, el seu procés creatiu i els detalls de la seva nova obra. José, què tal?
Hola, bona vesprada. Què tal? Com estem?
Bueno, José, per què vas decidir dedicar-te a l'escriptura? Què va donar pas?
Doncs va ser per la culpa de llegir. Jo llegia molt des de xicotet i va arribar un punt que els finals no m'agradaven, o hi havia alguns finals que no m'agradaven, i vaig començar doncs a escriure, a reescriure aquests finals d'algunes històries que m'estava llegint, res més allà de a millor un pàrraf, mitja pàgina, poqueta cosa, no? Però m'anava escrivint fins que poc a poc vaig començar a escriure uns finals més llargs i fins que vaig dir, sí, crec que podria escriure jo tota una història. I així és com vaig començar a escriure, la veritat.
Consideres l'escriptura una forma d'art? I si és així, per què?
Doncs sí que la considero una forma d'art. En el meu cas no estic molt segur, perquè jo sóc molt de paciència, metòdic, treball, però sí que considero que n'hi ha moltíssima gent, molts escriptors, que el que fan és un art, realment saben quan utilitzar la paraula justa, com emocionar-te, com fer-te sentir por, totes les emocions que pugues pensar, ells tenen aquesta virtut i pense que sí, que per això la consideraria un art.
Bueno, José, parla'ns del teu nou llibre, de què tracta i com es diu?
A veure, l'últim llibre que he editat va ser ara a desembre en l'editorial Estela Gemela, es diu Nowhere Town, i és una novel·la de terror, una novel·la ambientada a la dècada del 1920-1930 en l'Amèrica Profunda. on una dona periodista, poc habitual en aquest moment, s'endinsa en una trama de misteris que la condueixen fins a la ciutat de Nowhere Town, que com diu el seu títol, és una ciutat ahí on no està. I una volta arriba es comença a descobrir que hi ha una biblioteca, uns llibres, vol llegir-los, també s'adona de que li parlen d'uns túnels subterranis, i ahí viu una grotesca aventura on poc a poc pues, l'esglai fa que la porten cap on no deuria. I això és l'última, editada. Però sí que és veritat que està en el moment de revisió una nova novel·la de caràcter juvenil dins de la saga del Club de les Pastes de Té. En aquesta ocasió, els tres membres del Club de les Pastes de Té acompanyen a una xica, una tal Mònica Benavent, una periodista, a un campus de Pasqua. I ahí comencen a succeir doncs, misteris i ho investiguen. Fins hasta ahí se'n puc llegir.
I com ha sigut el procés de creació d'este llibre? Què estàs contant?
Doncs ja fa... Des del primer llibre que vaig escriure del Club de les Pastes de Té, d'on està Groguet, vaig contar amb Mònica. Li vaig demanar, per favor, si podia aparèixer, perquè buscava una dels tres membres del Club de les Pastes de Té. Ella vol ser periodista deportiva, i vaig pensar en Mònica, de que fora com el seu referent, la persona a la que ella li conta les anècdotes o com pot sortir d'alguns embolics. I des d'entonces pues, vaig estar a cada nova aventura, ha aparegut Mònica. I fins que un dia li vaig dir, bueno, ja porto dient-li un parell de llibres enrere, i li dic, el pròxim seràs tu, fins que me vaig ficar a pensar ja una aventureta. I va ser tot perquè, crec que va ser l'any passat, la vaig veure que estava en un campus d'aquest, i ella era la que portava tot endavant. I vaig dir, mira, no estaria mal que ahir visqueren l'aventura, i així va ser com va sorgir.
Doncs aquest llibre que estàs contant que apareix Mònica està en revisió. Si passa esta revisió, hi serà la llum?
Sí, no crec que tardi molt més. Desgraciadament per ara, tot lo de la festa del llibre o que es començarà sobre el 23 d'abril, no estarà, perquè estic encara això revisant els lectors beta que tinc, que són els que me troben les errades, quan m'ha enganyat, quan he ficat un personatge que estava i de repente apareix o coses d'eixes, estem en aquest procés. Després falta la maquetació, que això és més ràpid, i suposo que a millor en un mes o mes i mig ja estarà per poder adquirir-lo.
I què t'agradaria que sintera el lector després de llegir aquest llibre?
En aquests llibres de temàtica juvenil que escric, el que més busque és que els xiquets s'entretinguen. Perquè jo recordo quan era menut que llegia molt els llibres de Los Cinco o Aventures de Julio Verne, i a mi m'entretenien molt, i el que busco és això, que s'entretinguen, si són, a més són xiquets d'ací de la zona, puguen reconèixer localitats que els sonen, llocs, expressions que utilitzen més per ací, i per tant el que busco és això, sobretot una diversió, i com a mestre que soc, per altra banda busco que els meus alumnes, o els xiquets en general, llisquen, que és el que fa falta.
I tens ja nous projectes literaris en ment o estàs esperant a que isca este últim?
No, la veritat és que estic també en una... aquest llibre ja el vaig escriure, vaig acabar abans de Nadal, el que t'estic contant, que se titula Micròfonos en On, i el vaig acabar abans de Nadal, i des d'entonces ja porto pegant-li voltes a una història... anem a dir de gènere negre, encara que no ho tinc molt clar si els més puristes me la considerarien de gènere negre, ambientada en el Madrid abans de la Guerra Civil. I ahí se diu El Caso Dante, se titularà El Caso Dante, perquè investiguen i també està un poc el tema de la de la Divina Comèdia de Dante i tot això.
Quants llibres has escrit?
A veure, llibres... Ai, m'acabes de pillar. Contar-los no s'he contat mai, però...
Uns quants?
Llibres, llibres com a tal, pues... Tempestat, Juan el Gancho 2, i després un, dos, tres, quatre del Club de les Pastes de Té, el de Nowhere Town farien 5 i els dos d'antes, set, com a novel·les, 7 novel·les. Però també he escrit novel·les curtes, com pot ser Àngeles Masones, i després he col·laborat en moltes antologies, Penumbres, i més.
I amb aquestes paraules de José Sanchís, tanquem esta entrevista en Ràdio Vila-real, en la que hem pogut descobrir que la nostra companya Mònica apareix en el seu pròxim llibre i un poc més sobre el seu camí en l'escriptura, recordant que la literatura és també una forma d'art que ens ajuda a entendre i sentir el món d'una altra manera. Moltes gràcies, José. Esperem que isca pronte i se llibre i puguem tindre les nostres mans.
Val, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de tot.
Mira, gràcies a Lídia Quesada, que ens ha portat els protagonistes en la recuperació de que, van, que han fet avui del Dia Mundial de l'Art. Parlant de llibres, Ariadna Nicolau va estar ací l'altre dia amb la senyoreta Benavent i ens va contar que anava a traure i a ficar a la venda un llibre molt especial, molt particular per a d'ella, i és la Cicatriz de Nina. Ens ha deixat un missatge perquè li van dir recorda-mos quan tingues el llibre a la venda, doncs pues pareix que ja està.
Bon dia, sóc Ariadna Nicolau, autora de La cicatriz de Nina, i volia recordar-vos que des d'avui, 7 d'abril, ja podeu reservar el meu conte infantil a qualsevol llibreria. És una història molt especial i emotiva que parla de valentia, d'emocions i de com afrontar canvis importants en la infància. Com diu el llibre, les cicatrius són medalles que guanyen els valents, un missatge que ens recorda que fins i tot, en els moments difícils, sempre hi ha aprenentatge i força per continuar endavant. Vos anime de tot cor a descobrir La cicatriz de Nina. Moltes gràcies.
Pues ja ho sabeu, en papereries i llibreries de la ciutat podeu anar i adquirir el llibre d'Ariadna, La cicatriz de Nina. Són les 13 i 26, quasi 27 minuts de la vesprada. Crec que havíem quedat en el diputat Ivan Sánchez. El que anem a fer és una pausa publicitària, perquè gràcies a esta gent que escolteu ara estem així. Ja sabeu que estem prenent i començant un nou camí en esta casa, en esta ràdio, en el que intentem recuperar allò que vam ser i que no és fàcil, però assistem a la pelea. I gràcies a la gent que aneu a escoltar, és possible que pugueu engegar la ràdio, podeu enxufar-la, podeu escoltar-nos, i tota esta gent que heu escoltat i ha passat per ací puga vindre a contar la seva història. Vos recordem que si voleu vindre a contar la vostra història, teniu les portes obertes, perquè esta és la ràdio del poble, d'este poble, de Vila-real, i també dels pobles del voltant, que també tenen les portes obertes. Per cert, este diumenge la tenim la carrera del Club d'Atletisme Vila-real, la 5K Vila-real, i ja a les 9 del matí, des de l'Estadi de la Ceràmica, que ens diuen, dieu-vos perquè vinga la gent, dieu-vos perquè puguem tindre un bon ambient en la carrera que hem organitzat. Pues dicho queda.
Ruta de l'Etapa, del 18 d'abril al 3 de maig, 18a edició Ruta de l'Etapa a Vila-real. Vine a degustar i disfrutar de l'etapa i de l'ambient als locals col·laboradors. Organitza Axiobi, col·labora amb Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Hostaleria.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Eutens ben propet. Tens de tot.
Vine y pregunta a la cooperativa Oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentació i gas.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Així seguim. L'altre dia llegia una notícia que em deixava un poc així pensant, no? I era el Consorci Provincial d'Aigües actua d'emergència en el Pou Meanes amb una inversió de 100.000 euros per a garantir l'aigua a ciutats o a pobles o a municipis com Atzaneta, el Maestrat, Benafigos, Culla, Torrentbesora, Les Useres, Valldalt, Valldillar de Canes. O sigui, que van tindre que córrer perquè, per lo que siga, va haver un moment que aquestes localitats havien perdut el subministre o havia baixat el subministre d'aigua. El diputat del Cicle Integral de l'Aigua, que és Ivan Sánchez, i és també alcalde de Sant Jordi, va ser l'encarregat d'explicar per què havien tingut que donar-se pressa i solventar, no sé si havia estat un accident, s'havia trencat una tuberia...
Sí, bueno, com tu me dius, l'empresa adjudicatària d'aquestes instal·lacions va corroborar que la pressió de l'aigua potable a aquests municipis havia baixat considerablement i en seguida pues, vam activar aquests protocols de per averies d'emergència on se va detectar pues, anomalies en el pou de Meanes i on la Diputació pues, va intervindre d'urgència en tot el personal, tant de l'àrea tècnica de la Diputació com els tècnics de l'empresa adjudicatària, i on pues, van detectar aquestes pues, averies tant en la bomba com en la tuberia, que per sort van solventar, i n'hi ha que dir que tots els treballs van fer rapidíssims i en cap moment dels 100 municipis se van quedar sense subministrament d'aigua potable.
Jo, la notícia era curiosa, però jo el que va vindre al cap, i volia preguntar al diputat, per cert, el saludem com està, perquè ve de presentar la MIM, no, crec? Estàs en...
Sí, de presentar la MIM i de donar la eixida a la Volta a Castelló, que acaba d'eixir ara mateix a la 1 del migdia.
Ja no parem, no?
Sí, agenda apretada.
Agenda apretada. Ara, com està l'aigua per la zona nord i sobretot per la zona de la nostra província en la que els estius sempre pareixia que podien un problema i sempre parlàvem de restriccions? Perquè, claro, estem veient que plou molt, que sempre està plovent, que la gent diu, otra dana. Com està l'aigua per Aidal?
Pues bé, ara que tenim aigua, com tu bé dius, que hi ha hagut una primavera molta pluja, pues és el moment ara que no hi ha aquesta escassez de treballar per brindar, de fer aquestes obres que eren problemes endèmics en la nostra província quan viem aquesta falta de pluja. I bueno, estem subsanant, no? Costur, que ha sigut el municipi i la província que ha utilitzat més cubes d'aigua, més de 1.000, pues estem ja en aquest conveni singular en la licitació del projecte, 480.000 euros. Aquestes obres, que també era un problema endèmic de Vistabella, Benafigos i Xodos, ja estan els pous fets i en funcionament, no?, en aquestes proves. Canet, si anem al nord de la província, Canet, la Jana i Traiguera, en aquesta obra també de més de 4 milions d'euros conjuntament amb la Generalitat, que també ja està en aquestes proves últimes per a donar pues, abastiment a aquests tres municipis, i en aquesta ja realitat, no?, del Consorci Provincial d'Aigües en els 24 municipis inicials, però que molts de municipis, tant de costa com d'interior, han fet aquesta petició ja d'entrar pues, per a conformar un consorci provincial dels 135 municipis i garantir, com tu bé deies, no?, tant qualitat com quantitat d'aigua a tots els veïns i veïnes de la província de Castelló.
Sí, perquè estava veient ara les guerres que tenim, que és el petroli i l'aigua és... Estava escoltant-lo, claro, costures del poble de la província que més cubes d'aigua ha tingut que utilitzar en els últims temps, o sigui, el que més han patit este tema, no?
En un any, quasi 1.000 cubes d'aigua, això... El temps que estem és inviable, no? És surrealista, i per tant pues, una obra en un conveni singular en la Diputació que per fi pues, arreglarà ja d'una vegada per totes i s'abastiment d'aigua a la municipi, no? Al municipi de Costur.
O sigui, què feu? Pous, els llocs on és necessitat allà perquè tinguin abastiment i puguin autorregular-se ells, no?
Sí, al final la obra es una obra simple, es ser que tenemos de kilómetros de tubería, pero es conectar de una gafa de meses cubes de agua, que era del municipio de la Alcora, pues conjuntamente en el municipio de la Alcora, tirar una red de abastiment en esa tubería hasta el depósito de Costur, y tendré pues esa concesión de agua que te Alcora, pues una parte para la población de Costur, y si no, pues eliminar pues de una vez per totes ese problema.
O sea que l'últim temps esteu enfocats en això, o sigui, en buscar els llocs on més necessita de via e intentar portar la solució. O sea, oblidamos de les cubes, intentar que desapareguen.
Sí, les cubes tenen que ser en casos excepcionals de averies o de, evidentment, pues, que hi ha pous que no tenen aquests nivells tan alts i quan hi ha molta sequia baixen i a lo millor pues, entren en turbidez, bueno, en analítiques que no complixen. Tenen que ser casos excepcionals, però no pot ser la utilització de cubes per abastir en tota normalitat un municipi, perquè això, com dic, és inviable econòmicament. En el segle XXI, en una província que ha apostat fermament en el tema del cicle integral de l'aigua, pues, té que donar solucions que garantisquen durant tot l'any aquesta qualitat i aquesta quantitat d'aigua als nostres veïns.
Tinc un dubte, no sé si era camp seu, però li pregunte. Hem estat veient com, quan ha vingut tot el problema de la Dana, sobrevingut i tots els problemes que hem tingut, que hi havia moltes preses, el funcionament de les mateixes, que s'havien generat dubtes si funcionaven, si estaven tants anys que no s'havien obert. I com està això? O sigui, realment, qui té que actuar? I si, per exemple, claro, si la Diputació no té que actuar, entenc que també té que estar damunt de dir, ei, això hem de tindre-ho controlat per lo que vinga, perquè me digui, estem actuant, ara que tenim aigua, claro, intentem tindre també tot controlat perquè, una, controlar-la, i l'altra, que se puga soltar si és necessari de manera urgent, no?
Sí, jo crec que tant la sequera que vam patir ara fa dos estius, com les danes que estem tenint quasi tots els anys, ens han ficat al lloc, és a dir, tant a la part municipal, en la responsabilitat que tenen en l'abastiment en baixa, que se diu, d'aquesta agua potable, com la responsabilitat que té la Diputació de la Generalitat en alta, de que, a més de tindre bones instal·lacions, n'hi ha que tindre ben fet d'aquestes instal·lacions, perquè instal·lacions que s'utilitzen només en casos puntuals, quan fan falta, pues no estan en òptimes condicions, i això pues mos ha fet veure que no només hi ha que fer infraestructures, sinó mantindre aquestes infraestructures, i en això estem, no, la Diputació, en fent utilitzant aquest plan director d'abastiment d'aigua potable, en aquest contracte de més de 7 milions d'euros de totes les depuradores, de les més de 100 depuradores que gestionem a través de la Diputació, per a que garantisquen lo que és tot el cicle integral de l'aigua, des que surt des del pou, fins que arriba al municipi, fins que torna a la red d'alcantarillat, i aquestes depuradores que depuren per a tornar l'aigua en la millor qualitat possible una altra vegada al medi natural.
Mira, la tia llegia que el problema de sequera, que la província de Castelló era de les que millor havia actuat en tema de salinizadores, ara me diu depuradores. Si tinguera que donar nota per a la gent de la província, diria que estem com? Aprovats, prop de un notable, encara necessitem millorar?
Pues, bueno, jo crec que hem vist en tema de depuració, som la comunitat que més reutilitza l'aigua, que més depura en una aigua després que se pugui reutilitzar per a recs o per a tema de bases de ganaderia i això, som la que més. En el tema d'abastiment estem fent un impuls molt fort de l'any passat en el pressupost de la Diputació, un 83% més d'aquest pressupost, en més de 28 milions d'euros només per al tema del cicle integral de l'aigua. Per tant, jo crec que estem en un notable alt, però no ens hem de conformar, perquè quan parlem d'abastiment d'aigua, de garantir-lo, pues hem d'estar en un sobresalient alt, perquè els veïns s'ho mereixen i perquè al final l'aigua, tu veu dir, no és el oro, no l'oro negre, sinó el oro transparent, que sense aigua pues no hi ha vida, no hi ha turisme, no hi ha patrimoni, i afecta directament a aquest despoblament que tant estem lluitant, no?, des de la Diputació de Castelló.
Mira, Ivan Sánchez li toca, com a diputat del cicle integral de l'aigua, diputat d'esports, diputat de casa, o sigui, no està avorrit,
sí.
Vostè, eh? Vamos,
té no
toques tots els palos. Mira, volia preguntar-li sobre la casa, com tenim el tema dels jabalís?
Pues bé, és un tema que no és competència directa de la Diputació, però és cert que estem fent aquestes gestions conjuntament en els clubs o en els ajuntaments que ens sol·liciten. Tenim un problema de en moltes zones de la província de Castelló que afecten directament no només el tema d'agricultura, sinó que entren als nuclis urbans en la perillositat, no?, que comporta, i en aquestes carreteres, que sí que són competència directa de la Diputació, pues bueno, treballant conjuntament en l'administració autonòmica i en els ajuntaments per a minimitzar aquests danys que produeixen. Hi ha una molt bona feina que està fent la Federació de Caça conjuntament amb els clubs, i bueno, allà on ho requereixen, pues estem intentant donar solucions.
Sí, sí, perquè un problema és, carreteres i sobretot també, és que, clar, ho destrossen tot. I en l'esport, avui ha estat la presentació de la Marató i Mitja, la MIM, que estava llegint quanta gent pot envoltar en una prova com esta. Comença a les 12 de la nit, quanta gent arrastra?
Bueno, 2.500 participants entre la CCP i la MIM, més de 400 voluntaris, més de 40 efectius directes de la Guàrdia Civil, de Forces i Cossos de Seguretat, Protecció Civil, policies locals de tots els municipis que passa, més de 40 nacionalitats diferents en la prova.
Pues crec que hem perdut el diputat, sense donar-nos compte. Bueno, una llàstima, perquè t'estava explicant-nos que comença i se marató i mitja. Però bueno, has explicat clarament el tema de l'aigua, i jo crec que era interessant saber, bueno, diu ell que estem en notable, quins pobles de la zona nord i de la nostra província estaran o tindran el tema de l'aigua més o menys abastit i controlat. Tenim que parlar del pressupost de Vila-real, a veure si podem recuperar-lo. Iván, t'havien perdut, estàvem en la MIM.
Vaig en el cotxe, sí, torna si vols.
No, estàvem en directe, era per acabar, per a la Diputació, esta carrera suposa una de les coses més importants, perquè, claro, fica en valor justet el que vosaltres voleu que se fiqui en valor, no? Zones de la província que tenen menys accés o que la gent puga conèixer més, ara ja no. Jo crec que és de les més conegudes o reconegudes de totes les que puguem... Bueno, perdem, van el cotxe, se perd, és impossible. Despedim al diputat. Fem una pausa, que ens espera Maria Fajardo per a parlar dels pressupostos de Vila-real, de la Fira del Llibre i de més coses.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, Vila-real, sobretot l'Ajuntament, està que no para, i jo diria que la vicealcaldessa Maria Fajardo, claro, no sé, de quantes coses tenim que parlar, o què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada. És que pues no, unes quantes.
Ha perdut el compte. Lo primer, ahir van presentar els pressupostos de Vila-real, que són uns dels més alts, no?, que ha tingut la nostra ciutat. L'alcalde i vostè van presentar aquests pressupostos en els que intentaran, van dir, sobretot tirar una mà a l'entramat social, econòmic, o sigui, a la necessitat de la ciutat. Són molts milions... És molt complicat decidir com i de quina manera...
És més que complicat com i de quina manera es distribueixen els diners. Els diners són faves comptades i són els que n'hi ha. És un balanç entre ingressos i gastos, i al final n'hi ha que fer-ho quadrar com siga. El tema està en que en aquest pressupost el que hem volgut és presentar els capítols del pressupost que van enfocats a solucionar els problemes de la gent i sobretot adquirir el compromís dels pagaments. Perquè el que no pot ser és que s'enceti un nou període pressupostari, que no un nou període anual com hauria d'haver sigut, perquè hem tardat moltíssim en aprovar el pressupost precisament per les dificultats que han marcat la gestió d'aquests primers mesos de l'any, on teníem una oficina pressupostària totalment desmantellada,
una vegada s'ha solucionat això, el principal és pagar als proveïdors, perquè darrere de cada proveïdor n'hi ha una persona. Una persona, una família, i això és el principal. I després el que hem fet és un pressupost que, en les faves comptades que tenim, doncs posar-les a on més pensem que podem ajudar a millorar la vida dels vilarrealencs i vilarrealenques. Per això, el que s'ha fet ha sigut incrementar en 2,4, que té un total de 2,4 milions d'euros, el que és la... l'increment en el que és el capítol 2, que són els contractes que ajuden a garantir la provisió dels serveis públics que tenim a la nostra ciutat, i després el capítol 4, que és el de convenis, doncs apareixen alguns convenis nous que el que faran serà ajudar-nos o convertir-nos realment de nou en eixa ciutat refugi a aquelles entitats que malauradament doncs no estan rebent el suport que els pertoca per part d'altres administracions, però que fan una tasca imprescindible, com és el cas de la Fundació Tots Units, per exemple, que ens ajuda a totes aquelles que estan, totes aquelles persones o famílies en risc d'exclusió social, doncs són elles els que els acullen i els fan eixos plans de laborals per a que puguen insertar-se en la societat adequadament, que els hem incrementat nosaltres la subvenció que tenien perquè han perdut molts diners per part de la Generalitat. I després doncs també apareixen convenis com el que se fa en l'Oficina de Vida Independent, com el que es fa en Vilatea, que és l'associació de persones i famílies amb TDAH. És a dir, nosaltres el que estem intentant és ser això, reafirmar-nos com ese refugi a les polítiques regressives que tenim al nostre voltant.
Claro, com se pelea? Perquè, claro, vostè té una personalitat, una idea, una concepció del món i de com funcionar, l'alcalde en té una altra, claro, cada partit de la seva, ara el tindran que discutir, però suposo que els pressupostos hi se n'avan. Com se lluita un pressupost? És a dir, per exemple, Maria Fajardo estira cap al seu costat, que és molt difícil, aquí quan decidir qui queda fora o aquí, per exemple, hi van més diners, menys diners. Claro, són decisions molt, molt complicades, no?
Són decisions molt complicades, però que crec que quan ho té clar cap a on vol arribar, i crec que és el que hem de marcar, les línies estratègiques per a les que hem d'arribar ser un govern de progrés com és el nostre, doncs crec que també facilita moltíssim el destriar què és un govern de progrés quan tot el que t'envolta és la dreta i quan n'hi ha tantíssimes coses per millorar des del moment en què arriben inversions a pobles veïns que a Vila-real no arriben. Aleshores, és molt en aquest cas, per a mi, és molt senzill determinar que hem d'arribar allà on les altres administracions no arriben, i això és una prioritat. I després, pel que fa a la lluita, doncs, quan un sap que és un govern de progrés, doncs així estem per a protegir a les persones, per a cuidar de les persones, per a que cap persona es quede enrere i per a cuidar valors característics nostres, com és aquesta democratització de la cultura, aquesta protecció de la nostra llengua, aquesta educació pública i de qualitat per a totes i tots, és a dir, posar ferramentes que caracteritzen un govern de progrés, i no podem deixar que això se'ns oblide en cap cas.
Per a tancar el pressupost, dos coses se m'obliden. Una, sé que el cavall de batalla era el que ha dit, ajustar els pagaments, que la gent cobre quan toca, que no n'hi ha... Claro, ha vingut... els últims anys ha hagut molts problemes en aquest tipus. Això ho tenen controlat? És a dir, ja tenen una manera, una forma, perquè ja que ens explicaven que el mecanisme de l'Ajuntament també ho ralentia tot. Claro, ha començat dient vostè, anem a intentar que la gent que dona serveis a l'Ajuntament i al poble no tinga aquests problemes.
Clar, s'ha incrementat la despesa també en el personal de la casa, en el capítol 1, i això el que ens permet, a banda de que s'han renovat moltíssims caps de departament en els últims temps, i al final això, aquesta renovació també fa que de vegades hi hagi disparitat de criteris entre els propis funcionaris de la casa, doncs el que se va intentar en aquest procés d'estabilització, que l'Ajuntament de Vila-real doncs també ha anat més ralentitzat del que ens haguera agradat en el que és el procés d'estabilització, però ara ja podem dir que sí que és una realitat i que això ha arribat a la casa i que s'han renovat molts caps dels serveis. Aleshores, això esperem que ens permeta agilitzar els processos i que per fi hi hagi un criteri únic que no faci que siga tot una lluita contínua per tal d'arribar a la meta, que la meta és que tota persona que faça una faena per a l'Ajuntament doncs cobre en temps i forma.
I l'altra, l'ha vist enfadada, bueno, l'alcalde l'ha vist també enfadat avui respecte als diners que venen o que tindrien que vindre a Vila-real i que no venen. Està bloquejat Vila-real en aquest aspecte?
A mi em sap molt greu perquè al final, quan t'alces en un anunci, com el que hem vist avui, de que ha anat la presidenta de la Diputació a Borriana i de sobte anuncia una inversió de 700.000 euros en un pavelló poliesportiu, penses per què no ve així i també ens subvenciona jo que sé què? Perquè així tenim moltíssimes qüestions per abordar i que ens les podrien subvencionar altres administracions si no saben què fer amb els seus diners. Però considerem que els diners i això que es donen de manera discrecional als ajuntaments que són amics, doncs la veritat és que està lleig. I el primer que va fer així el govern de la Generalitat en el seu moment ja va ser desmantellar l'oficina d'innovació que teníem així a Vila-real per a emportar-se-la a Castelló Ciutat, i ara veiem com se paguen poliesportius a Benicarló, poliesportius a Borriana, i en canvi a Vila-real, doncs com no som un govern amic, doncs no ens paguen res, i això s'ho han de fer mirar perquè és una decisió política totalment.
Què se pot fer davant d'això? Denunciar-ho?
Denunciar-ho públicament, que la gent ho sàpiga i que els fem la cara roja de quan fan estes coses que al final són per a que els agafi una miqueta de vergonya, perquè si una cosa havia fet el govern del Botànic per a, des del meu punt de vista, i crec que els fets així ho corroboren, és que no vacilaven en si una ciutat era més amiga que una altra. El pla edificant es va portar a terme en totes les ciutats del nostre país i es van fer escoles noves pràcticament a tots els racons, i es va acabar amb els barracons que portaven molts anys enquistats en moltes ciutats, independentment de qui governara.
Si a vostè poguera elegir, apretar un botó i dir "fem el meu poble això", què elegiria? Ui. Què creu que fa falta?
Els parcs infantils. Crec que la població infantil és una població de les més importants que tenim ací a Vila-real, i malauradament no se li ha donat sempre el paper que mereix, perquè se'ns oblida que no només els xiquets i les xiquetes són el futur del nostre poble, sinó que també són el present. Són el present perquè al final són els xiquets i les xiquetes els que viuen ací i els que tenen tot el camí per construir i per fer, i els que ens ajuden moltes vegades a desenvolupar i ser pensament crítics si tenen les ferramentes.
Sí, jo sempre, no és una tonteria, jo m'he criat dins dels patis dels col·legis, després van prohibir entrar, i jo passe tots els dies per el Bancaixa, està ple de pares en els xiquets, allà amuntonats, uns patinant, els altres entrenant, els intentant jugar al bàsquet en una canasta. És tan difícil recuperar o obrir espais que estan tancats. Jo sé que és algo de claro, necessites funcionaris per a que estiguin cuidant el col·legi i no pots deixar entrar gent. Claro, en la meva època saltàvem la valla i ningú deia res. Claro, però hi ha molts espais desaprofitats que hauríem d'intentar recuperar. Vostè diu, espars, sí, també la gent jove, sempre els xiquets de 10, 12, tenen que anar al CEMA a jugar al futbol. Claro, si estan, viuen així, està, però és que no tenen espais perquè estan tancats, no? I és una cosa, claro, a l'haver, són institucions diferents, però jo suposo que l'Ajuntament de Vila-real diria, bueno, pues intentem ficar algú que vagi controlant i obriu que vagin a jugar als parcs, als col·legis, no? Als patis.
Clar, de vegades a mi una de les coses que també em preocupa, i és una qüestió de la que no era conscient fins a que no portat la regidoria, en este cas de serveis públics, és de vegades lo incompatible que és la convivència entre el públic més infantil i el públic juvenil, perquè el que no podem fer és tindre un parc que és veritat, i això és una assignatura pendent d'este ajuntament, i ho he dit fa dos minuts, el tema dels parcs infantils, però el que no podem és tindre un parc infantil que per la nit passa a ser una zona d'oci per als més joves, cosa que em sembla fantàstic perquè tots ho hem fet, lo d'anar a un parc hasta les tantes hores de la matina, però el que no pot ser és que ens dediquem a trencar els gronxadors que són per als xiquets, o que ens dediquem a vandalitzar d'alguna manera els espais públics. Aleshores, moltes vegades el que trobem en les escoles ja no tant és la prohibició, perquè les escoles són propietat municipal i podrien estar obertes, sinó també moltes vegades el que ens posem en el en l'aport, ja no només nosaltres, sinó la comunitat educativa, en què allí puga entrar gent i que puga vandalitzar els patis de les escoles, o que puguen trobar-se coses que no haurien de trobar-se.
Teniu tants problemes de que trenguen coses, de vandalitzen?
Sí, és increïble, Jo al·lucine. Perquè Vila-real, estadísticament claro, som la ciutat més segura a nivell de delictes, ¿vale? de la província. I això està demostrat estadísticament. Ostres, vale, no n'hi ha delictes, no tenim delinqüència, però incivisme Si bismene tenim una poqueta, eh?
Sí, però estic pensant que damunt estàs trencant les coses als xiquets xicotets. O sea, que si tingueres un poc de servei diries que aquí estàs fotent a les mares i als xiquets xicotets. O sea, no a l'Ajuntament o a mi o a no sé a qui volen reventar, però és curiós.
Però igual que aquí s'assenten el brancalé d'una dona major en una casa vella i es posa a menjar pipes hasta les 2 del matí i les pipes els endemà les agranarà a aquesta dona de 85 anys que igual no les tindria per què agranar.
Això, quan, bueno, això estava pensant, m'ho fem majors, perquè, claro, la gent que jo que estic escoltant eren estos dos. Anava a preguntar-li, vull presentar la Fira del Llibre a Vila-real. Llibre que és algo tan important i que costa tan ara, eh?
Sí.
No sé jo, que en la nostra generació, la meua que és més major, claro, el llibre era el llibre. Ara és així o costa?
Jo crec que ara el llibre té un públic que és el públic que ha entès el que suposa un llibre i per això s'ha de generar un hàbit. I aquest hàbit comença en la població infantil, que és el que estem comentant. És una vegada més, són els protagonistes de la història, perquè al final els llibres el que fan és contar-nos històries i ens ajuden a desenvolupar una cosa que per a mi és fonamental, que és la empatia, que és el que estem parlant, que va relacionar directament amb el que estàvem parlant fa un minut, en com no empatitzem i no sabem que quan embrutem un carrer és perquè algú després el netejarà o quan trenquem alguna cosa no pensem a qui li estem ocasionant el greuge. I aquesta empatia s'agafa posant-se en la pell de personatges que apareixen en aquest llibre i desenvolupar l'empatia és fonamental. Nosaltres el que hem volgut en aquesta Fira del Llibre justament també és posar el focus en aquesta població més infantil. Aleshores, dins del marc de la Fira del Llibre, en el que evidentment hi ha presentacions de llibres, n'hi ha signatures, n'hi hauran els stands de les llibreries locals que ixen allí al Jardí Jaume I a vendre'ns els llibres que tenen, però el que també fem són actuacions infantils que són lletres que al final provenen de vegades de contes d'Enric Valor o de rondalles, és a dir, que venen de cultura popular nostra que també està escrita i que l'han fet a cançó per a que els xiquets i les xiquetes moguen l'esquelet i tenim actuacions com per exemple de la Gloops Band, del Monstre Petorro, tenim actuació també de Dani Miquel i després tenim contacontes de varios grups, de Contaclown, també de l'Andana Editorial, és a dir, tenim contacontes i tot va, si te dones compte, a excepció d'una actuació que sí que és del grup Atlàntic, que és per a tots els públics perquè és una actuació musical d'un grup emergent que la veritat que ho fan molt bé i ens ajudaran a fer ixe vermudet el diumenge abans d'anar-se'n a menjar la paella, però el que és la programació de la fira fonamentalment està adreçada al públic infantil per a que siguin els xiquets i les xiquetes qui una vegada més ens donen la lliçó de la importància de la lectura, de la importància dels llibres i ens servisquen com a excusa per a acostar-se a l'esplanada del Jardí Jaume I, a la Fira del Llibre i a conèixer també el Molí i la Vila, perquè les presentacions les farem a l'interior del Molí, sí, i qui no conegues una excusa.
Sí, a més, val la pena. O sea, que era un dels llocs que heu recuperat i que estava infrautilitzat, no? Comenceu a donar-li vida, perquè havia que fer alguna reforma, crec, no?
Correcte. Encara no està adequada al 100% per al seu ús, però sí que hem pensat que en el marc de la Fira del Llibre doncs sí que podia acollir les presentacions i que servirà per a que la gent li pegara una mirada i sàpiga quina és la inversió que encara és necessària fer allí dins, però que ja veig com està, perquè al final és un edifici que és de totes i tots.
Per acabar, hem tingut fa un ratet l'Escape Room, el senyor Caballero, l'obra de teatre que ens va explicar.
Correcte, en benefici de Vilatea, i queden super poquetes entrades a l'auditori. Jo estic molt contenta, la veritat, de la venda que s'ha fet, no només perquè s'ajuda a l'associació Vilatea, ja que aquest mes també ha sigut el Dia Mundial de l'Autisme, sinó que a més que vinga un artista local de l'alçada de Sergio Caballero i que aconseguim pràcticament del sold out de l'auditori, la veritat que molt contenta, i animar des d'ací una vegada més a que tot aquell que no tinga l'entrada, són 8 euros solidaris per a Vilatea i que ens porten una gran obra que ha estat èxit de taquilla a València estos últims mesos i que ara la tenim a Vila-real un dia, aleshores n'hi ha que aprofitar-se'n i és un planazo de divendres abans d'anar a tasques a fer-se'n una, doncs vas al teatre, crec que és ideal.
Gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
¡No te preocupes! Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Pues fins així, són les dues. Enllacem en l'actualitat esportiva i taquem així este Villarreal Connecta matinal de 12 i mitja a 2 en l'actualitat de la localitat, en els protagonistes i personatges que han estat passant i acompanyant-nos al llarg del matí, com Sergio Caballero i la seva obra Escape Room, que ens ha contat per què és artista, per què és director de teatre, per què li apassiona el teatre i per què l'apassiona tornar a Villarreal. Demà Escape Room a l'Auditori, encara queden entrades, a més és solidari per a Vilatea. Hem escoltat a la gent de l'art amb Gerard Bombay, que està en la mostra Test, que per cert dissabte crec que es fan una mostra guiada entre els artistes i el comissari, si voleu apropar-vos, ja ho sabeu. També hem escoltat i hem pogut parlar en José Sánchez, escriptor de Villarreal, tot això ens ho ha portat Lídia Quesada. Ha vingut Maria Fejardo, la vicealcaldessa de Villarreal, a parlar dels pressupostos, de l'enfadats que estan perquè la Diputació està invertint diners en altres localitats, ja si no, ara que preguntar-li també a la gent de la Diputació, ells diuen que és una campanya que no que s'obliden de Villarreal. Ens ha contat Rubio que Roberto Bautista se deixa el tenis. Hem anat a Múnich, que estava ben allí, que ha anat a veure lo del Madrid i què va passar ahir. I ara ve el Villarreal de futbol, la seva actualitat i totes les coses que li passen. Així que ja sabeu, d'este 16 d'abril tanquem Villarreal Connecta.
I col blond, la mala hòstia en Berlín i a l'estat en Granada.